Són 8:15, molt bona tarda.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
A continuació, repassem els temes més importants d'avui dilluns. Unió de Pagesos imposa les eleccions agràries. Un 54% dels professionals del sector han participat aquest diumenge en les eleccions que han escollit la representativitat del sector per als propers anys. L'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, el Moianès, ha publicat un ban municipal per explicar les mesures excepcionals en el consum d'aigua potable. El consistori ha informat que per la sequera dels últims mesos han disminuït les reserves d'aigua. Bigues i Riells actualitza el parc de vehicles de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi. L'Ajuntament ha comprat un nou camió després de vendre l'antic vehicle. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'adhereix al programa 5. El consistori local s'ha sumat a aquesta iniciativa per promocionar el cinema infantil en català. Més de 200 ciclistes participen en el primer memorial al ciclista Pere Vilardebó. Avui als esports també parlarem d'hoquei, de futbol, de patinatge artístic, de motocross i d'atletisme. Unió de Pagesos s'imposa en les eleccions agràries. Un 54% dels professionals del sector han participat aquest diumenge en les eleccions que han escollit la representativitat per als propers anys. Aquests comicis han estat els primers des que es van eliminar les cambres agràries provincials. Els electors han hagut d'escollir entre Unió de Pagesos, Asaja i JARC. Les dues primeres s'han disputat la victòria al Vallès Oriental amb un 50 i un 42% dels vots respectivament. Al Moianès, per altra banda, Unió de Pagesos ha guanyat clarament amb el 65% dels vots. Aquest sindicat agrari, precisament, havia fet campanya en aquesta comarca. Quines són les prioritats de la nova legislatura per Unió de Pagesos? Ens ho explica el nostre company Jordi Givert.
Celebren les eleccions agràries, on s'escullen els sindicats que representaran a la pagesia davant de les administracions i dels altres sectors. Unió de Pagesos ha fet campanya pel Moianès i Francesc Vancells, coordinador territorial, ha destacat les prioritats per aquesta nova legislatura.
Des de sempre, doncs, és uns preus que nosaltres volem que siguin dignes i unes rendes, doncs, a l'alçada, i ja portem una davallada de la renda agrària del 39% els últims anys i creiem que aquí, si no s'hi posa aturador, doncs això fa que el sector s'envelleixi, que el jovent no hi entri. I després, clar, doncs, és un problema que ja ve de lluny i l'administració sempre, doncs, els hi demanem el mateix, molt bones paraules, però el problema el seguim tenint. És un problema de preus. De preus i sobretot també crec de la dignitat del sector com a tal.
Durant el míting també ha destacat que les ajudes agràries s'han reduït un 15% a Catalunya aquest 2015 i que la resta de l'Estat la reducció ha estat 7 vegades inferiors, fet que ha generat molt malestar entre els pagesos catalans.
L'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ha publicat un ban municipal per explicar les mesures excepcionals en el consum d'aigua potable. El consistori ha informat que per la sequera dels últims mesos han disminuït les reserves d'aigua. En quina situació es troba el municipi, Jordi?
Aquest cap de setmana, l'Ajuntament de Sant Quirze de Safaja ha iniciat unes restriccions de l'ús de l'aigua potable en el municipi per usos no imprescindibles, com per exemple regar el jardí o rentar el cotxe. L'alcaldessa Anna Guixà ens explica quins motius han portat a prendre aquesta decisió.
Per problemes de sequera, perquè realment el municipi s'abasteix principalment per l'embassament que tenim. Actualment aquest embassament està gairebé buit i per tant té una previsió de subministrar d'aigua de menys de 30 dies.
Paral·lelament, l'Ajuntament ha buscat una alternativa per ampliar els recursos hidràulics del municipi, amb una canalització que tardarà unes 3 setmanes a fer-se.
Llavors, per altra banda, nosaltres en paral·lel, tant que amb l'Ajuntament estem treballant per connectar el pou que tenim a uns 130 metres de l'embassament per poder-lo connectar, o sigui, per tant s'ha de fer tota la connexió del pou fins a l'embassament per poder bombar aigua i per tant subministrar i assegurar l'aigua a tot el municipi.
L'Ajuntament vol tenir garantit el subministrament de l'aigua per abans de Setmana Santa, quan la població del municipi augmenta per l'arribada de gent amb segona residència degut a les vacances.
Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
Bigues i Riells actualitza el parc de vehicles de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi. L'Ajuntament ha comprat un nou camió després de vendre l'antic vehicle. Aquest nou camió pot transportar més aigua i disposa d'un sistema que pot ruixar la cabina si s'ha de travessar un foc. Ignasi Carreras és el cap de Voluntaris de Protecció Civil a Bigues i Riells.
És una mica més nou, però sobretot té més capacitat i realment hem passat de 1.000 litres d'aigua a 3.000 litres d'aigua. I té més possibilitats de portar eines i material.
Aquest dissabte s'ha fet el lliurament simbòlic de les claus del nou camió. Per raons de seguretat, aquests vehicles no es poden tancar. Així, les claus simbolitzen la cessió del camió per part de l'Ajuntament de Bigues i Riells als voluntaris de protecció civil del poble. Joan Galiano és l'alcalde de Bigues i Riells.
Donar resposta a una petició que ens van fer des de Protecció Civil per actualitzar el parc de vehicles, que estava una miqueta desfasat, i a partir d'aquí pues, bueno, tindrà la possibilitat de donar una primera resposta en cas d'emergència.
Una desena de voluntaris formen part del grup de protecció civil de Bigues i Riells. L'objectiu d'aquesta associació és prevenir i actuar principalment en situacions de greu risc o catàstrofes. Durant l'any, els voluntaris no han de fer moltes sortides obligades, com explica el seu cap, l'Ignasi Carreras.
En circumstàncies obligades, 4 o 5 vegades pot ser. En circumstàncies que ens demanen per festa major, per fer els correfocs, per fer pujades en cotxe que hi ha hagut, doncs són 4 o 5 vegades més.
L'Ajuntament de Bigues i Riells està treballant per buscar una nova ubicació per a les instal·lacions del grup de voluntaris de protecció civil del municipi. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'adhereix al programa 5. El consistori local s'ha sumat a aquesta iniciativa per promocionar el cinema infantil en català. Sant Feliu de Codines i 40 localitats més formen part del projecte de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. El programa 5 compta també amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística. Després d'aquesta adhesió, Sant Feliu de Codines ha programat de moment 2 sessions de cinema infantil en català. Aquest cap de setmana s'ha pogut veure la pel·lícula Del revés i, per altra banda, el 4 de març es projectarà Astèrix, la residència dels déus.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Democràtic de Caldes de Montbui inaugura una exposició sobre la mitja marató de Granollers. La Marta Puig Dueta l'ha visitat i ens explica què s'hi podrà veure.
El Centre Democràtic de Caldes estrena l'exposició La meva mitja. Fins al 7 d'abril es podrà veure al Cafè del Centre la mostra que aplega un reguitzell de fotografies dels corredors de la mitja marató de Granollers. La meva mitja s'exposava a la gralla de Granollers i pretenia mostrar la visió de l'espectador que veu coneguts corrent. 21 fotografies per il·lustrar 21 quilòmetres d'emocions. Jordi Maspons és l'autor de l'exposició.
Jo fa 4 anys que faig fotos, vaig començar-les a fer per fer-les. Aproximadament tinc unes 3.800 fotos, d'aquestes 3.800 fotos vaig tenir que triar-ne 21 per fer l'exposició i surten gent que jo conec. Hi ha gent de Caldes, de Sant Feliu, de Granollers, d'aquí de la comarca.
Aquest divendres a les 7 de la tarda s'inaugurarà la mostra a l'Ateneu Centre Progressista i Democràtic de Caldes de Montbui.
Sisi passa desapercebuda al Vallès Oriental i al Moianès. Sisi és el nom que havia rebut la profunda depressió que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya havia indicat la possibilitat de nevades en cotes baixes al voltant dels 500 metres a zones del Vallès Oriental i el Moianès. Finalment, Protecció Civil va rebaixar a fase de ple alerta el Pla Neucat per la disminució d'afectacions generals pel temporal. La neu ha cobert cims del massís del Montseny però no ha arribat a poblacions com Sant Feliu de Codines. La nit de dissabte a diumenge sí que van caure veure alguns flocs de neu, per exemple, a Castellterçol, però sense complicacions destacables. Un altre dels fenòmens destacables d'aquest cap de setmana complicat en el temps ha estat la calamarsada que va caure al nord de Bigues i Riells i al sud de Sant Feliu de Codines al migdia d'aquest dissabte, però sense complicacions. Per altra banda, aquest diumenge es van donar per acabat l'avanç del front principal de precipitacions d'aquesta pertorbació, però encara s'alerta de la possibilitat de forts vents. Jordi Jané és el conseller d'Interior.
No se n'espera, ni pot haver alguna cua d'aquest front que ens ha visitat i, per tant, a vegades alguna cua pot fer algun tipus d'enfarinada amb alguna cota més baixa. Però avui aquest episodi sever que havíem patit doncs el podem donar pel que fa a les cotes més baixes, doncs amb una situació ja més superada i per això estem activats però en fase prealerta.
Per aquest dilluns s'espera que les temperatures toquin fons. Ampliarem aquesta informació a l'Espai del Temps. Un breu instant i coneixem la informació esportiva del cap de setmana.
Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
...228 corredors han participat en el memorial al ciclista Pere Vilardebó. Aquest diumenge Santa Eulàlia de Ronçana ha acollit la prova en homenatge al ciclista del municipi. La cursa ha estat també el gran premi d'inauguració de la Copa Catalana de Ciclisme. El recorregut ha passat per diverses poblacions de la Vall del Tenes, com Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines, on hi havia el Port de Muntanya, o Caldes de Montbui. Es tracta d'una zona que temps enrere havia acollit diverses proves importants del ciclisme. Àlex Govern és l'organitzador de la prova i Gerard Figueres, el secretari general de l'Esport de la Generalitat.
Bé, aquest memorial és la commemoració de l'arribada de fa 40 anys d'una cursa aquí a Santa Eulàlia que va guanyar el corredor Pere Vilardebó, un corredor local que va arribar al ciclisme professional corrent en els millors equips del panorama nacional com van ser en aquella època el Teca i el CAS. Parlem d'un corredor que va, que aquesta època era dels anys 70, finals dels anys 70, i bé, avui es compleixen, com he dit, 40 anys d'aquella arribada i volem explicar al poble, a la Vall del Tenes, que hi havia hagut, doncs això, un corredor professional.
Penso que en un país en general, diguem, és positiu reconèixer la gent que han sigut referents, també està bé fer-ho en referents de l'esport i, per tant, doncs fer-ho, diguem, també en aquest cas en un referent del ciclisme català, però doncs molt vinculat en aquest cas a Santa Eulàlia i en el conjunt del territori, doncs penso que està molt bé, per tant els he felicitat, els he agraït i sobretot el que els he demanat és que això no sigui, diguem, només aquest any, sinó que tingui projecció de continuïtat.
El primer memorial Pere Vilardebó ha comptat amb dues curses, la cadet, la més matinera. El vencedor ha estat el francès Gabriel Roger. Els ciclistes júnior han disputat la segona cursa que ha guanyat Pol Herbàs. Els participants han destacat l'entorn natural del circuit. Aquesta és la valoració del ciclista Gerard Bufí.
La part que més m'ha agradat ha sigut la pujada, perquè era sostinguda i a part que podies portar un ritme tota l'estona bo i alt, i la part més complicada, bueno, més complicada ha sigut la de baixant, que estava moll i es ficaven els cotxes una mica cap a l'esquerra i no et deixaven traçar del tot bé.
Abans de la prova júnior, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, ha inaugurat la nova rotonda Pere Vilardebó al centre urbà de Santa Eulàlia de Ronçana, un acte on ha estat present la viuda del ciclista, Antònia Sala.
Molta emoció i molt feliça de veure que el poble pues, encara se'n recorda de quan corria el Pere i quan va fer un esport que a ell li agradava molt, emocionada molt, sí.
Santa Eulàlia de Ronçana ha reviscut els valors del ciclisme 40 anys després d'haver acollit algunes proves importants. Pere Vilardebó va participar com a ciclista professional en dues edicions del Tour de França i en dues del Giro d'Itàlia, així com en diverses voltes Catalunya i voltes Espanya. Parlem ara d'hoquei. Dura derrota del club d'hoquei patins Sant Feliu a la pista del Tordera. L'equip de David Cáceres va encaixar dissabte un 3-1 en contra que frena una mica les últimes bones jornades de l'equip codinenc. Els blanc-i-vermells, però, no s'han despenjat gaire de les posicions d'ascens a l'hoquei Lliga, ja que rivals directes com el Manlleu o el Girona no han aconseguit bons resultats aquest cap de setmana. Escoltem la crònica que feien del partit del Sant Feliu i el Tordera als companys de Ràdio Tordera.
El parroquial va acollir ahir un dels duels més directes d'aquesta jornada de la Primera Nacional Espanyola. Sisens contra cinquens, respectivament, i els tordarencs doncs, coneixien l'abast i la importància d'aconseguir els tres punts davant del Sant Feliu. Doncs així va ser. Els tordarencs que van sortir endollats, el marcador al descans reflexava un 3-0, però la represa dels del Sant Feliu, que no van venir a passar la tarda aquí a Tordera i que ràpidament, quan només portàvem dos minuts de joc, van fer el 3-1. Els tordarencs, sí, és cert que van fer un cop sobre la taula posant el 4-1, però els visitants van anar fent la seva feina i en els últims minuts de partit, quan només faltaven, per ser exactes, dos minuts, van fer el 4-3. Això va significar la pressió requegués en els tordarencs, que sí, és cert, que van saber conduir el partit i emportar-se, com dèiem, els tres punts a la butxaca. Escoltem el tècnic asturià del Tordera, Sergio Alonso, valorant la victòria i recordant que l'equip tordarenc doncs no sap el que és perdre, de moment en aquesta segona volta.
Sufrimos al final, pero contento porque sabíamos que era un partido muy difícil. Veníamos de haber perdido allí por 7-2, un partido que la verdad que San Felipe había sido muy superior. Y bueno, pues ganarlos aquí en casa y seguir sumando y llevar los cuatro partidos de la segunda vuelta sin perder, pues lógicamente muy contentos.
Tot i la victòria, el club Petit Tordera segueix sisè de la classificació, una taula classificatòria que es va ajuntant mica en mica a la part de dalt.
Tot i la derrota, el Sant Feliu es manté cinquè a 6 punts del liderat. El proper partit dels blanc i vermells serà aquest dissabte a casa contra el Vilanova. I parlem ara d'una altra derrota amarga, la del RAC amb les Arcaldes a la Copa del Rei d'hoquei patins. L'equip d'Eduard Candami no va poder passar dels quarts de final contra el Noia Freixenet. Els calderins van caure a la tanda de penals després d'un partit d'infart que va acabar amb empat a 5. A Reus, el Caldes va tornar a la Copa del Rei després de 37 anys i ho va fer amb un partit molt igualat i en el que va plantar cara des de l'inici. El Noia, però, va obrir el marcador. El Caldes va respondre ràpidament amb un gol de falta directa. Els d'Eduard Candami van aprofitar l'embranzida per avançar-se després en el marcador. Malgrat això, el Noia va igualar el partit abans del descans. La segona part va seguir una tònica semblant a la dels minuts anteriors. El Noia es va avançar en el marcador i el Caldes replicava amb l'empat a 3. Un partit boig que mantenia el Caldes sempre per darrere també en el 4-4 i en el 5-5. Finalment, la pròrroga mantenia l'empat a 5 i els quarts de final es van resoldre de cara al Noia en la tanda de penals. El viatge d'Alcaldes, doncs, va ser només d'un partit. La final disputada aquest diumenge ha estat per al Barça Lassa, que ha recuperat la condició de campió de la Copa del Rei d'hoquei patins en superar l'anterior rei, el Club Patí Vic. Un instant i parlem del Club d'hoquei patins Bigues i Riells.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Completament mut, així s'ha quedat el pavelló municipal de Bigues i Riells després de viure una nova derrota de l'equip de l'hoquei lliga femenina. Les verinegres han encaixat aquest migdia un dolorós 0-2 contra l'Alcorcón, que suposa la setena derrota consecutiva. El Bigues i Riells ha començat dominant els primers minuts del partit, però l'equip no ha definit bé els atacs en les ocasions de gol. Les visitants han aprofitat el desconcert i la pèrdua de motivació de les noies de Chiqui Carmona per arribar dues vegades a la porteria. Rocío Ailen ha marcat amb un minut de diferència els dos únics gols del partit. Després del descans, poc han canviat les coses a les files del Bigues i Riells, pocs encerts de cara a porteria, amb dues faltes directes desaprofitades i amb la moral tocada pel joc dels últims partits. Chiqui Carmona és l'entrenador del Bigues i Riells.
Bueno, un partit una mica raro, no? Que volíem encarar el partit per un costat i la veritat és que al final s'ha tornat el primer gol, que l'hem defensat malament. Es falta una mica de força, una mica de confiança i, bueno, i s'ha torçat, no ha pogut ser avui.
Ara les noies del Bigues i Riells tenen una setmana per encarar el proper partit a Manlleu, a la pista del líder de l'hoquei lliga femenina.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Un últim apunt sobre patins. Tornem a Caldes de Montbui perquè Helena Francis ha aconseguit el bronze al campionat de patinatge artístic de Figueres. En té tots els detalls la Marta Puigdueta.
La calderina Helena Francis queda tercera al campionat de patinatge artístic de Figueres. La petita veïna de Caldes de Montbui ha quedat tercera en el campionat Benjamí d'Obligatòries de Barcelona, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Figueres. El fet d'haver quedat tercera li dona el passaport cap al campionat de Catalunya, que es farà a Mollet el proper mes d'abril. Cal superar quatre exàmens per poder entrar a competir en les categories. L'Helena els ha superat tots quatre amb bona nota i en només un any i mig. Montse Ante és la seva entrenadora.
Ha obtingut una plaça per participar a la Copa d'Europa, que es fa a Itàlia al novembre d'aquest any. I a més l'han seleccionat el CAR, la Federació Espanyola, per entrenar en el CAR.
Tot i que hi ha un club de patinatge artístic des de fa 3 anys de manera extraescolar a Caldes de Montbui, l'Helena patina des dels 6 anys a Ripollet, on hi ha el club de referència en aquesta disciplina.
Deixem els patins i parlem de futbol. Amarga derrota del club de futbol Sant Feliu contra el Folgueroles, el segon classificat. Els codinencs han encaixat un 4-1 al camp dels usonencs i han trencat la bona dinàmica dels últims partits. Així ha viscut el partit el jugador del Sant Feliu, Cesc Vilalta.
Un partit que sabíem que seria complicat, al camp del Folgueroles, que és el segon classificat. És veritat que venia d'una dinàmica negativa, nosaltres d'una dinàmica positiva, però els primers 20 minuts ja perdíem per 2-0. Al final de la primera meitat vam poder marcar el 2-1, però a la segona meitat ells van ser millors, van disposar de més ocasions i van fer 2 gols més, fins al 4-1 definitiu.
Amb aquesta derrota, el Sant Feliu recula posicions i se situa desè a la part mitjana de la classificació. Per altra banda, el Mollà es complica la vida al grup 5 de tercera catalana en perdre casa contra el Gurb, un rival de la part baixa de la classificació. En Jordi Givert ens acosta la crònica d'aquest partit.
Ensopegada a casa pel Club Esportiu Mollà, la segona consecutiva. A més, contra un rival directe, el Gurb, que ocupa zona de descens. El resultat va ser de 0-1 i els del Mollà no van estar encertats en un camp ple d'aigua i una pluja que va fer acte de presència. Els de la Plana de Vic, en canvi, semblava que estaven més adaptats a les condicions climàtiques i no va afectar tant el seu joc, que normalment és de menys toc i poc elaborat. Així doncs, mala sort pel Mollà en un partit que pot ser més important del que sembla si l'equip no torna a trobar el camí de la victòria. Actualment, els del Moianès es troben a 3 punts del descens, amb el mateix Gurb marcant la línia vermella que condueix a quarta catalana.
I no marxem del Moianès, perquè aquest cap de setmana s'hi ha disputat una prova de motocross. Explica'ns-ho, Jordi.
S'ha disputat la segona cursa del Campionat de Catalunya de Resistència sobre Terra de motocross, al circuit verd de Mollà. Les pluges del cap de setmana no han afectat en excés el traçat i els corredors han valorat positivament l'organització i el circuit.
De bon començament hi havia una mica de fang als entrenos, però de seguida el circuit s'ha quedat bastant bé i bueno, no hem tingut gens de pols i s'ha pogut disfrutar molt de la carrera.
Els més ràpids, en les 3 hores de competició, han estat la parella formada pels vegencs Oriol Oliva i Jordi Serena, que tot i ser júnior normalment competeixen al Campionat d'Espanya de la seva categoria. Han tret una volta de marge el també júnior Ferran Pujades, segon classificat, amb 40 voltes.
Bé, els entrenos hem pogut fer segons, llavors ha sortit el meu company, ha sortit segon, però ràpid ens hem pogut posar primers, i tirar fort, i bé fins al final, un bon avantatge. L'última volta he pinxat, però hem acabat primers i contents.
En categoria sènior, els guanyadors han estat la parella formada per Albert Muñoz i Riera Pasqual. Oliva i Serena, de 19 anys, són els nous líders de la competició, ja que han sumat un segon i un primer lloc en les dues primeres curses del campionat.
I tanquem els esports fent un apunt d'atletisme. Maria Carné, la jove atleta de Sant Feliu de Codines, ha finalitzat aquest cap de setmana en la tercera posició del Campionat d'Espanya de camp a través per clubs. La codinenca formava part de l'equip de Mollet del Vallès, que també ha finalitzat en tercera posició. Una gran actuació de la jove Maria Carné, que s'ha planjat la medalla de bronze en categoria absoluta i que ha estat la primera de totes les atletes catalanes que participaven a la prova. I després de la informació esportiva és el moment de conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquesta situació d'inestabilitat té les hores comptades i durant la matinada encara les precipitacions eren associades a la baixa. En canvi, a partir del migdia creixien algunes nuvolades cap al litoral nord de Tarragona, sud de Barcelona i durant la tarda creixien d'altres nuvolades a altres sectors del territori. Però el més destacat serà la ventada. Podran superar-se els 60 km per hora aquesta zona, sobretot del Pirineu, de l'Empordà extrem sud i altres muntanyes del prelitoral central, altiplà central. Aquesta serà la zona més probable de superació d'aquest llindar. Tot i això, començarem la jornada encara amb restes de núvols a punts del nord-est, nevades intermitents al vessant nord del Pirineu i més sol com més cap a l'oest i cap al sud. Les temperatures mínimes en general més baixes, tot i que allà on faci vent quedaran semblants a les d'avui. Durant la tarda predominarà el sol encara amb restes de neu a punts del vessant nord del Pirineu i el vent serà el protagonista, ratxes molt fortes, sobretot a l'Empordà, zones elevades del Pirineu-Prepirineu i terç sud de Catalunya. Així doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya encara es manté activat un avís per neu al vessant nord del Pirineu i un altre per vent. Podran superar-se els 90 km per hora a zones elevades del Pirineu, del Prepirineu i els 125 a punts de l'Alt Empordà. I a més, la situació marítima serà molt alterada a zones de la Costa Brava, sobretot al nord del Cap de Creus i també a punts del Cap de Begur. Es podran superar-se els 2,5 metres d'alçada. I el pronòstic a mitjà termini ens indica encara dimarts amb restes de núvols als Pirineus. Dimecres creuarà un petit sistema frontal que deixarà alguna precipitació al vessant nord del Pirineu i dijous encara es mantindran alguns núvols al nord i amb unes temperatures que no patiran grans canvis. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Amb la informació meteorològica arribem al moment de posar punt i final a l'eix 59 d'avui. Aquest informatiu de proximitat del Vallès Oriental i el Moianès és una coproducció d'Ona Codinenca amb la xarxa de comunicació audiovisual. Nosaltres tornarem dijous. Seguiu-nos en directe al 107.2 de la FM, a www.onacodinenca.cat i al nostre Twitter, @eix59. Que acabeu de passar un molt bon dia.